Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia i benvinguts al juny. Comença l'estiu meteorològic amb sol i temperatura màxima de més de 28 graus.
Doncs ja ho heu sentit, comença el juny i ja comença, avui és dia 1 de juny, dimecres 1 de juny, són les 8 del matí, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital, com és habitual, de 8 a 9 del matí a Ràdio Capital. I avui tenim moltes notícies que us hem d'explicar de la nostra comarca, entre elles una entrevista amb el regidor de Palafrugell, el regidor Marc, en Marc Heras, el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Palafrugell, però també hem de parlar amb la nostra experta literària, amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Calella, de Torroella de Montgrí, que ens donarà les seves recomanacions literàries per aquesta setmana. Però abans també hem de saludar a tota la redacció de Ràdio Capital que ha fet possible aquest informatiu. Bon dia, Paula, Sergi, Anna, Maria, Oriol i a mi mateix, Gerard.
Hola, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia i bona hora.
Doncs bon dia a tots i en breus comencem parlant de droga al Baix Empordà. Una notícia que, sorprenentment, la gent ja no es sorprèn, però avui en dia encara segueix succeint. Doncs quan són les 8 i 2 minuts del matí, escoltem el supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
M'havia deixat la falca. Doncs denuncien els clients i el propietari d'un local a la Bisbal d'Empordà on es consumia droga. Maria.
Enric Marquès destaca la col·laboració entre la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local, que va servir per denunciar els clients i el propietari del local el passat divendres.
I torna a pintar platja nudista a unes roques d'Illa Roja després que l'Ajuntament netegés la primera pintada. Anna.
El primer cop que va aparèixer aquesta pintada va ser fa un any. En aquell moment es va multar la dona que l'havia fet i l'Ajuntament va netejar la pintada. En aquesta ocasió, des de l'Ajuntament asseguren que no saben qui és l'autor o autora d'aquesta segona pintada. Esperen que després d'instal·lar uns cartells informatius sobre la platja en què s'expliqui que s'hi practica el nudisme, no apareguin més pintades.
I els agents locals de la Bisbal d'Empordà detenen a 4 lladres acusats d'un robatori en una casa de Torroella de Montgrí.
La policia local de la Bisbal d'Empordà i els Mossos d'Esquadra han detingut un grup de lladres de domicilis aquest passat divendres mentre feien un control de seguretat rutinari per la zona del mercat.
I dues detingudes per robar productes a 3 supermercats a Torroella de Montgrí també. Sergi.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns dues dones de 23 i 47 anys, totes dues amb antecedents policials, per haver robat diversos articles en 3 supermercats de Torroella.
Gràcies, Sergi. I Oriol, ara hem de parlar amb tu perquè el Josep Maria Soler Prats, president de la Fundació Pallac, va passar pel supermatí de Ràdio Capital ahir.
Sí, ens va explicar, entre d'altres coses, que la Fundació Pallac organitzarà la 8a jornada de salut mental infantojuvenil el proper 10 de juny. Descobrirem quina és la seva tasca i com hi podem col·laborar.
I la cantautora Marina Villegas presenta el seu nou EP.
En aquest nou EP podrem trobar el single Imperio.
La cantautora explica que està gaudint molt del treball de l'estudi i alhora també dalt a l'escenari amb el nou single. L'artista ho va relatar al Veus de l'Empordà amb la Marc Coll.
I l'escarabat Bernat Marbrejat torna a afectar els cultius de fruita i verdura de la comarca Serge Oriol.
Les pluges d'aquesta primavera podrien afavorir el desenvolupament d'aquesta espècie invasora. Amb l'arribada de la primavera, l'insecte surt dels racons i cases on s'havia amagat i busca nous llocs on alimentar-se i reproduir-se, principalment jardins i cultius. Aquest escarabat es nodreix principalment de fulles, tiges i fruits i això provoca danys en els cultius. De fet, en alguns punts d'Europa, com ara Itàlia, les afectacions d'aquest insecte en els conreus són molt greus.
Gràcies, Oriol. Jo estava buscant ara l'artista Pol Petit. Aviam si el trobem.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons. Dins una ampolla surant i el mapa que seguiran. Si el tresor...
I el motiu de que posem música del Pol Petit és perquè Amaia, el Pol Petit o Ramon Mirabet són alguns dels artistes confirmats pel White Summer 2022, Sergi.
El Festival Internacional de Música, Art, Cultura i Creativitat, que celebra el seu desè aniversari, comptarà amb la participació d'artistes com Ramon Mirabet, Amaia, el Pol Petit o Los Manolos. L'esdeveniment es durà a terme el proper mes d'agost, entre els dies 5 i 28, a la masia Mas Gelabert de Pals.
Els pirates, amullar-ho al seu braç, els pirates, sempre preparats.
I el resta de la cançó la podeu escoltar a Ràdio Capital en un altre moment que no sigui el supermatí, perquè ara hem de seguir parlant de notícies, perquè el Palafrugell decideix prescindir del tècnic Xavi García Valda, Sergi.
Les primeres conseqüències del trist descens a l'Hockey Lliga Plata comencen a materialitzar-se. La junta del Club Hockey Palafrugell ha comunicat a l'entrenador Xavi García Valda la decisió de no seguir comptant amb els seus serveis al capdavant de l'equip d'hoquei la temporada vinent.
I el Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme de Palamós revaliden el distintiu del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, Anna.
El guardó premia empreses i serveis que promouen al Baix Empordà un turisme inclusiu, posant en valor la comarca com a destinació turística accessible. El Museu de la Pesca treballa des de fa temps en l'adaptació de la seva exposició i activitats. Per altra banda, l'Oficina de Turisme de Palamós s'ha adequat a les persones amb mobilitat reduïda.
I un activista comença una vaga de fam a Celrà en defensa del català a l'escola, Paula.
L'activista Salvador Ribot ha començat aquest divendres una vaga de fam a Celrà en defensa de l'escola en català. Ribot s'uneix així a la cadena de protestes iniciada pels dos activistes Jaume Sastre i Carles Furriols a Vic el mes d'abril.
8 i 8 minuts del matí i esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. I ara és moment de saludar l'Albert Aparicio i conèixer la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Primer dia de juny i temps d'estiu. És així?
Comença el juny amb temps estival, domini majoritari de l'ambient assolellat i temperatura màxima una mica més alta que ahir, amb valors de fins a 29 graus en punts de l'interior i nord del Baix Empordà. A partir de migdia i sobretot de la tarda, es reforça el vent de component sud-sud-oest, un garbí que pot bufar en cops d'entre 40 i 50 km per hora. Deixem enrere el mes de maig, un mes que ha estat clarament càlid, amb una anomalia positiva de temperatura al voltant dels 2 graus respecte a la mitjana climàtica al Baix Empordà. I encetem mes i estació, ja que avui és també el primer dia de l'estiu meteorològic, encara que per l'estiu astronòmic haurem d'esperar una vintena més de dies. Per demà més calor i sol, però també amb cel una mica més entrenyinat per alguns intervals de núvols.
Gràcies, Albert, i no te'n vagis molt lluny, perquè després, al final del programa, tornem a fer una previsió ràpidament. I ara és moment d'escoltar el comentari d'opinió d'un dels nostres opinadors de Ràdio Capital. Avui és el torn de la Carme Palai.
Què passa amb els cambrers? Els costums canvien i els oficis també. Ja fa uns anys que les noves tecnologies i la virtualitat s'han incorporat a les noves rutines. Això, a priori, ens sembla modern i inclús divertit. Però jo em pregunto, què faríem sense l'ordinador portàtil a casa o sense les aplicacions d'autopagament o sense el famós Visum, que ens facilita moltíssim la feina i el temps? Però una cosa és el que ens pensem que pot passar a dintre casa i l'altre és quan nosaltres sortim a gaudir d'un moment. Anem a fer una celebració, anem a un bar, anem a un restaurant, a passar una bona estona. Què passa o què ens passaria si en comptes de servir-nos o d'oferir-nos el servei una persona ho fes un robot? Què passaria en aquell moment tan especial? Aquesta sensació no és fruit del no-res. Aquesta sensació que ens donen les persones és fruit d'un ofici, d'una aptitud humana. I aquí la formació professional juga un paper molt destacat. El cicle que oferim al Baix Empordà, el cicle de serveis en restauracions, tracta precisament d'aquest sentiment. Tractem de formar els alumnes de manera que el que serveixin no siguin només menjar ni begudes, sinó que estiguin servint una experiència, que estiguin servint un record. Alguna cosa està canviant, perquè una professió tan gratificant com aquesta s'estigui convertint en una de les menys reconegudes professionalment. A qualsevol bar o restaurant de la Costa Brava ens podem trobar que ens serveixen joves estudiants, sobretot a l'estiu, que treballen per guanyar-se uns diners molt dignament, que és una bona forma de començar la seva vida professional. Però moltes vegades, aquestes persones no són ni qualificades ni amb vocació. Llavors jo em pregunto i crido a la societat i a nosaltres, a tots plegats, a valorar aquest ofici amb la dignitat humana que es mereix, de la mateixa manera que agraïm a un infermer o una infermera que ens cuidi en qualsevol moment, un cambrer també ens cuida en els bons moments.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I ara és moment de la cançó del dia. Avui, Clarity de Vance Joy, una de les seves últimes novetats que em traurà amb el nou disc el 10 de juny, d'aquí pocs dies ja. Sí.
Supermatí, amb Gerard Escaig.
The day began, I called the rest. A frantic beating in my chest. A panicked reeling in my brain. Perspective lost, but nothing gained. I was so stuck inside my shell. Then the ground began to sway. When the stars began to fall right out of the sky and the seas were rising up, I had one thing in mind. It was you. It was you. When the road began to crumble in front of my eyes, there was only one person I wanted to find. It was you. It was you.
high and the seas were rising up. I had one thing in mind. It was you, it was you, it was you. It was you, it was you, it was you. When the road
Capital.
Radio Capital.
La ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Passen 2:15 del matí. Esteu escoltant el supermatí de Radio Capital. I ara comencem parlant de droga, perquè denuncien els clients i el propietari d'un local a la Bisbal d'Empordà on es consumia droga. Enric Marquès destaca la col·laboració entre la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la policia local, que va servir per denunciar els clients i el propietari del local el passat divendres. Maria.
Agents de la policia local de la Bisbal d'Empordà van formar part d'un dispositiu conjunt amb la unitat canina dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional el divendres passat. En aquest dispositiu es va donar resposta a una sèrie de denúncies que s'havien realitzat contra dos locals de la població, on s'assegurava que es consumien substàncies estupefaents al seu interior. A les 9 de la nit, en arribar a un dels establiments, es va procedir a la denúncia de diverses persones pertinença de drogues. A més, també es va denunciar el responsable del negoci per tolerar-ne el consum. També es va procedir a citar diverses persones per irregularitats en la documentació. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal d'Empordà, explica que s'està treballant de manera conjunta per crear aquest dispositiu entre Mossos d'Esquadra, la policia local i la policia nacional per poder atendre les possibles denúncies que puguin sorgir.
Hi ha accions que no es poden fer en els espais de la via pública en general en cap lloc i en els locals encara menys. I aquí hi ha la responsabilitat de trobar a la gent que està fent i també la responsabilitat de les persones que la gent que en qualsevol local que saben que per normativa segons quines accions no les poden deixar fer.
Per això, l'alcalde recorda que des de l'Ajuntament les accions que han de dur a terme són les de controlar i atendre les denúncies que sorgeixen des de la població.
Gràcies, Maria. En els últims dies ha reaparegut les lletres Platja Nudista a unes roques de la cala d'Illa Roja a Begur. El primer cop que va aparèixer va ser fa un any, Anna.
Sí, en aquell moment es va multar la dona que l'havia fet i l'Ajuntament va netejar la pintada després d'haver-ho acordat amb l'Associació Nudista Naturista d'Usuaris d'Illa Roja. En aquesta ocasió, des de l'Ajuntament asseguren que no saben qui és l'autor o autora d'aquesta segona pintada i que tampoc s'intentarà descobrir. L'alcaldessa del municipi, Maite Selva, explica que s'instal·laran uns cartells de la platja en què s'explicarà que a l'Illa Roja s'hi practica el nudisme, tot i no ser una platja totalment nudista. Un cop feta aquesta instal·lació, es netejarà la pintada. Maite Selva demana respecte per l'entorn i espera que no apareguin més pintades després d'instal·lar els cartells.
Tornarem a treure les pintades i demano que realment doncs, que hi hagi un respecte per aquestes pedres que no es tornin a pintar un cop nosaltres les haguem netejades, perquè, clar, això és una estiria ronça, però clar, és difícil saber qui ho fa i qui ho deixa de fer-ho. Per tant, esperem que quan ho retirem, la pintada, no ens ho tornin a fer-ho, que es respectin l'espai com tothom vol que sigui respectat, nosaltres també demanem que respecti tot l'entorn, que no es pinti, que nosaltres ja posem el compromís de, tenim el compromís de posar uns cartells que siguin inclusius, sobretot per a l'ús d'un espai que s'hi practica el nudisme.
I Anna, recordem el cas de fa un any.
Al maig del 2021, una dona va voler escriure platja nudista en unes roques de la cala de l'Illa Roja. L'escrit va quedar a mig fer, ja que la policia local va rebre un avís que una parella estava embrutant el paisatge. Quan van arribar van aixecar un acte de denúncia contra la dona que es va fer responsable de la pintada. Se li va imposar una multa de 900 euros per la infracció i de 520 euros més per la neteja, un total d'uns 1.420 euros. Maite Selva explica que aquest cas ha quedat tancat després d'haver passat per judici i haver arribat a un acord amb la dona que va acabar pagant una multa de 600 euros. L'alcaldessa explica que la seva sorpresa és que la pintada hagi tornat a aparèixer.
I el passat divendres, mentre els agents locals de la Bisbal de l'Empordà estaven fent tasques de seguretat ciutadana, van atrapar a quatre lladres responsables d'un robatori a Torroella de Montgrí.
Sí, els locals van interceptar un vehicle amb quatre ocupants, tots ells coneguts per la policia i que podrien estar relacionats amb diversos robatoris comesos a la població.
Tal i com informa el Diari de Girona, els agents locals ho van comunicar als Mossos i aquests es van desplaçar fins allà on es trobaven els agents locals.
Exacte, primer van aturar el vehicle, ja que els hi constava que estaven implicats en un robatori a l'interior d'un domicili de Torroella de Montgrí, i després van avisar els Mossos d'Esquadra. Quan aquests van arribar, van procedir a la detenció dels quatre ocupants. A més, els locals han informat que van poder recuperar tots els objectes sostrets al robatori del domicili de Torroella.
I seguim parlant de detencions i a Torroella, perquè dues detingudes per robar productes a tres supermercats de Torroella de Montgrí. Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns dues dones d'entre 23 i 47 anys, totes dues amb antecedents policials, per haver robat diversos articles en tres supermercats del Torroella. Sergi, i ara no tenim el Sergi, aviam si el trobem.
Els fets es van produir aquest dilluns al matí i els agents van interceptar el cotxe a l'alçada de Serra de Daró, circulant per la GI-643. En aturar les dones, van descobrir que la més jove tenia un ordre de detenció judicial emesa per un jutjat d'instrucció de Cerdanyola del Vallès. Els agents van escorcollar el cotxe i al maleter van trobar-hi dues bosses de plàstic amb llaunes i embotits que havien robat en tres supermercats de Torroella. El valor de tots els productes arriba als 783 euros. En el moment d'escorcollar la dona de 23 anys, també van trobar-li una faixa i a l'interior s'hi amagava més sobres d'embotits. Davant dels fets, els Mossos van detenir-les per un delicte de furt. Les dues lladres tenen antecedents policials i aquest dimarts van passar a disposició judicial i posteriorment van obtenir la llibertat amb càrrecs.
Gràcies, Sergi. I ahir va passar pel supermatí de Ràdio Capital Josep Maria Soler Prats, president de la Fundació Pallac, que organitzarà la 8a jornada de salut mental infantojuvenil el proper 10 de juny. Oriol.
La Fundació és un projecte nascut a l'Empordà i que vol servir per a tot el país, duent a terme una tasca educativa d'organització de cursos, tertúlies i diferents tipus d'actes per donar vida i moviment a tot el que té a veure amb l'educació i la cultura actual. El seu eslògan és «Tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa». Una de les seves tasques més importants està dedicada a la salut mental dels joves i infants. Soler Prats ha explicat que la Fundació circumscriu en les jornades amb tots els professionals del Baix Empordà i diu que d'una manera o altra incideixen en una problemàtica concreta.
Per tant, la Fundació no és que doni serveis directes en el camp de la salut mental, sinó que, per exemple, en aquest cas, la Fundació Josep Pallac es circumscriu en les jornades aquestes que ja portem 8 anys fent-les, de tots els professionals i equips d'infància i adolescència de la comarca del Baix Empordà, que d'alguna manera, directa o indirecta, incideixen en una problemàtica concreta, que aquest any, doncs, per unanimitat de tots els equips, es va considerar que precisament la salut mental és el que hauríem de prioritzar.
Sobre el paper que haurien d'agafar els professionals educatius en l'àmbit de la salut mental, Josep Maria Soler Prats ha volgut posar èmfasi en la responsabilitat compartida de tota la societat a l'hora d'educar.
Quan nosaltres, la Fundació Josep Pallà, parlem de professionals educatius, ho parlem en un sentit ampli, perquè ja hem dit que tothom educa i s'educa tothom. Vull dir, a l'escola, professionals educatius, a tots els nivells, tenen infantil, primària i secundària, tenen una responsabilitat important, però la família també la té i el botiguer de la cantonada també la té.
Des de la Fundació Pallac també han volgut remarcar que l'estat de la xarxa de professionals de la nostra comarca és molt bona, tot i que sempre hi haurà coses a millorar.
Afortunadament, a la nostra comarca, al Baix Empordà, tenim una xarxa d'equips professionals que, dintre tot, dintre el que sempre és millorable, doncs hi ha molt bona comunicació entre uns equips i altres. Què vull dir amb això? Vull dir que si a l'escola o a l'institut, tal com em demanen, doncs hi ha algunes problemàtiques que s'haurien d'abordar des de salut mental infantojuvenil, doncs de seguida hi ha els canals.
Podeu inscriure-us a la 8a jornada de salut mental infantojuvenil de forma gratuïta fins al dia 3 de juny, entrant a la pàgina www.fundaciopallac.cat.
I la cantautora Marina Villegas presenta el seu nou EP, on hi podem trobar el seu single Imperio. L'artista ha visitat el Veus de l'Empordà amb la Mar Coy, Maria.
A través de diversos estudis i treballant amb diverses disciplines, la Marina va experimentar amb molts estils musicals. Quan va començar a estudiar música, va veure que la música moderna combina molts estils. Va ser llavors quan la Marina va saber que volia ser cantautora i dedicar-se al món de la música. La Marina Villegas explica que costa molt trobar feina únicament com a artista. Ella complementa la seva feina com a cantautora amb el treball social. Tot i això, explica que ella gaudeix molt més treballant la seva banda musical i molts cops acaba orientant la seva feina de treball social cap a la música. La seva professora de cant, la Leila Montes, l'anima a seguir amb les seves idees.
Que m'anima sempre a tot, no? Que un dia li vaig dir, Leila, ha escrit una cançó, però no sé, i ella, és que ja sense escoltar-la, em va dir, sí, la farem i la gravarem aquí.
La Marina, a més, va ser guanyadora de la semifinal del concurs Sona a Riells i Viabrea. L'artista explica que aquests concursos locals ajuden i acullen artistes d'altres llocs per mostrar la seva música i descobrir cantants o grups emergents. Al final, permeten impulsar la carrera de molts artistes.
I Maria, què hi podem trobar en el seu nou EP?
La Marina explica que de moment el nou EP compta amb 6 cançons que encara no estan acabades del tot. De moment l'artista explica que l'EP presenta un fil conductor i potser a la llarga ampliarà el nombre de cançons en un altre disc. La cantautora afirma que està gaudint molt del treball a l'estudi i alhora també dalt de l'escenari amb el nou single Imperio inclòs dins l'EP.
Clar, l'estudi és el més el procés creatiu, no? De fer-ho tot i llavors és molt emocionant quan transportes això, per exemple, que ara que ja estic cantant Imperio en directe, no? Clar, és molt bonic perquè et porta tots els records, veus també la reacció de la gent, del teu propi tema, no? I a mi m'agraden molt les dues coses.
Durant l'estiu es podrà escoltar la cantautora en poblacions com Begú, Girona o Vic. Aquests concerts seran més íntims i que ajuden a donar a conèixer artistes emergents com la Marina Villegas.
Gairebé les 9, 9:15 del matí. L'escarabat Bernat marbrejat torna a afectar els cultius de fruita i verdura de la comarca. Les pluges d'aquesta primavera podrien afavorir el desenvolupament d'aquesta espècie invasora, Oriol.
Si l'escarbat Bernat marró marbrejat aprofita els mesos de més fred per hivernar. Amb l'arribada de la primavera, l'insecte surt de racons i cases on s'havia amagat i busca nous llocs on alimentar-se i reproduir-se, principalment jardins i cultius. Aquest escarbat es nodreix sobretot de fulles, tiges i fruits, i això provoca danys en els cultius. De fet, en alguns punts d'Europa, com ara a Itàlia, les afectacions d'aquest insecte en els conreus són molt greus. A Catalunya, de moment, ja s'han detectat en diversos camps de les comarques gironines. Es tracta de produccions fruiteres de Torroella de Montgrí, la Tallada d'Empordà. Ara, però, estem que aquest insecte es reprodueixi amb més facilitat que l'any passat a causa de les pluges que s'han viscut durant la primavera. L'any passat, els mesos de març, abril i maig van ser molt secs i això va facilitar que les poblacions de Bernat marbrejat fossin generalment baixes. Tot i així, les zones humides del Gironès i la Selva van trobar poblacions importants que van generar destrosses als cultius fruiters. A Vilobí d'Onyà, a la Selva, es van detectar danys en diferents fruiters i en diverses etapes de maduració del fruit. Al Gironès, l'insecte es va detectar en plantacions de pomeres en el moment de la collita a Bordils i de peres a Campllong, mentre que a Llambilles era present en diferents tipus de fruiters. Segons els registres recollits pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l'IRTA, l'any 2020, la primavera va tenir uns paràmetres més humits dels habituals, cosa que va afavorir una alta població de bernat marbrejat. En canvi, l'any 2021 la primavera va ser més seca, va frenar-ne l'augment d'individus i va limitar així el possible dany als conreus i les molèsties dels nuclis urbans.
I a Maia, el Pot Petit, o Ramon Mirabet entre els artistes confirmats pel White Summer 2022. El Festival Internacional de Música, Art, Cultura i Creativitat, que celebra el seu 10è aniversari, comptarà amb la participació d'artistes com aquests grans, famosos catalans, però també d'arreu del territori. L'esdeveniment es durà a terme el proper mes d'agost, entre els dies 5 i 28, a la Masia Mas Gelabert de Pals, concretament al Golf Platja de Pals. Sergi.
Tal com expliquen els organitzadors, el White Summer és un festival innovador, eclèctic i singular que disposa de les últimes tendències en comerç creatiu, gastronomia i oci d'autor. Durant 3 setmanes, una acurada selecció de botigues efímeres, seus de restauració, artistes i una àmplia agenda d'activitats per a totes les edats es donaran cita cada dia des de les 6 de la tarda fins a la 1 de la matinada. Hi ha 3 modalitats diferents d'entrada que es poden comprar ja a través del web whitesummer.es a preus reduïts. Les modalitats són: entrada general, a partir de 12 anys, vàlida de 6 a 12, únicament pel dia seleccionat i amb accés a tot el recinte i concerts; entrada VIP, amb accés prioritari al pàrquing i al recinte; i per últim, l'abonament, a partir de 12 anys, vàlid de 6 a 12 cada dia del festival i accés a tot el recinte i tots els concerts i accés prioritari al pàrquing. Els nens menors de 12 anys tenen entrada gratuïta i els grups de més de 4 persones poden obtenir descomptes. Precisament, un dels puntals del festival és l'oferta per al públic infantil i s'hi habilitaran 2 zones exclusives per als més menuts. D'una banda, la Kids Arena, amb tallers d'art, camerinos, un espai per a nadons i jocs gegants, i per l'altra, la Wonder Park, amb inflables i atraccions.
I el Palafrugell decideix prescindir del tècnic Xevi García Balda. Les primeres conseqüències del trist descens a l'Hockey Lliga Plata comencen a materialitzar-se. La Junta de Club Hockey Palafrugell ha comunicat a l'entrenador que la seva decisió de no seguir comptant amb els seus serveis al capdavant de l'equip la temporada vinent, Sergi.
Sí, i el club també ha utilitzat les xarxes socials per fer públic aquest canvi en la direcció del conjunt blanquinegre. García Balda explicava en declaracions a Ràdio Palafrugell que, segons la seva opinió, el club ha passat un any molt complicat que l'ha acabat condemnant a perdre la categoria.
Sí, home, jo penso que aquesta temporada m'ha sigut molt dura per mi, molt dura, molt dura. Jo aquesta temporada l'he passat molt malament. Una miqueta, jo per això ara una mica la reflexió que faig del club és aquesta, és dir, no perdre l'essència, perquè jo penso que aquest any la vam perdre, no?
El fins ara entrenador del corredor Mató Palafrugell també subratllava que no marxa per voluntat pròpia. La directiva palafrugellenca vol canviar el rumb de l'equip i del club i li ha demanat que deixi pas a una nova etapa. Així ho relatava també als micròfons de Ràdio Palafrugell.
Bueno, aquí hi hauria uns petits matisos que són importants, però que al final vull aclarir-los perquè tampoc passa res, no? No és ben bé que jo mateix decideixi deixar-ho, sinó que la Junta doncs decideix agafar un altre rumb i canviar una miqueta tot el que és l'estructura i una miqueta, doncs, que corri aire diferent, no?
Després de molts anys vinculat al Club Hoquei Palafrugell, García Balda i l'entitat separaran els seus camins en una propera temporada en què el principal objectiu serà recuperar la moral perduda i tornar l'equip a la màxima categoria de l'hoquei estatal.
I el Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme de Palamós han estat guardonats un any més amb el distintiu del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà, que atorga el Consell Comarcal i que s'han lliurat aquest dimarts en un acte que ha tingut lloc al Parc dels Estanys de Platja d'Aruana.
Aquest guardó premia empreses i serveis que promouen al Baix Empordà un turisme inclusiu, posant en valor la comarca com a destinació turística accessible i generant un nou valor diferencial i qualitatiu a la competitivitat turística. En aquest sentit, el Museu de la Pesca treballa des de fa temps en l'adaptació de la seva exposició i activitats. D'aquesta manera es destaca l'adaptació dels seus audiovisuals, el llenguatge de signes i subtítols, així com l'edició en braille de les guies de l'exposició permanent. També es destaca l'activitat A l'art tothom hi té part, una visita guiada accessible on els diferents sentits són el fil conductor per tal de tocar, olorar, tastar, mirar i escoltar, o bé l'audioguia incorporada recentment a la visita de la llotja al Port Pesquer i la subhasta del peix, que amb un total de 4 idiomes diferents inclou també el llenguatge de signes. Per altra banda, l'Oficina de Turisme de Palamós s'ha adequat a les persones amb mobilitat reduïda amb la ubicació de rampes d'accés, adaptació de lavabos o bé el disseny de taulells a una alçada adequada a les persones amb cadira de rodes. A banda, també es destaca l'adaptació dels materials d'informació, així com l'aplicació al seu web d'un programari que permet la consulta de continguts a les persones amb deficiències visuals o daltòniques.
I Paula, l'activista Salvador Ribot, ha començat aquest divendres una vegada fam a Celrà en defensa del català a l'escola.
Ribot s'unegeixia a la cadena de protestes iniciada pels dos activistes Jaume Sastre i Carles Furriols a Vic el mes d'abril. Ribot diu que està cansat de la política autonòmica i defensa la llei de política lingüística del 1982, que segons diu el va salvar quan era jutge de pau. L'activista té previst mantenir la protesta almenys fins que la nova llei es porti a votació.
Nosaltres tenim previst, en el cas de que es faci aquest ple el dia 31, nosaltres doncs el que farem serà anar davant del Parlament, al carrer, i llegir un manifest.
Vaga de fam per salvar el català com a llengua vehicular a l'escola. Ribot l'ha iniciat aquest divendres a les 9 del matí amb l'objectiu de fer visible el seu malestar per la nova llei de política lingüística que el Parlament vol aprovar. Mentre duri la protesta, s'estarà en un espai municipal de Celrà on ha rebut visites de simpatitzants i alcaldes de la zona.
I abans del 2025, en poblacions amb més de 20.000 habitants, s'haurà de començar a aplicar les zones de baixes emissions. Així, en poblacions com Sant Feliu de Guíxols o Palafrugell, s'hauran d'adaptar a aquesta nova normativa. Per entendre com funciona aquesta zona de baixes emissions a Palafrugell, ens visiten Marc Heras, en regidor de Medi Ambient de Palafrugell. Bon dia, senyor Heras.
Molt bon dia.
Doncs, primer de tot, com preveuen aplicar aquesta zona de baixes emissions a Palafrugell? Si ja tenen alguna directiva o a com començar?
Bé, de fet, posem una miqueta de context. Nosaltres ens afegim a la signatura de la segona i tercera cimera per la qualitat de l'aire, que es van celebrar a finals d'any passat la segona i ara fa poques setmanes la tercera. I agafàvem el compromís que, tot i no ser de les viles afectades inicialment per la llei de canvi climàtic per haver de fer una zona de baixes emissions, agafem aquest compromís per adherir-nos-hi, per proposar-ne una també a Palafrugell.
Vale. Però aleshores com seran les fases d'actuació? Què afectarà de Palafrugell exactament i què podem preveure?
Vale. Això sí, nosaltres com que estem en aquesta fase molt inicial, perquè és una cosa que com que no, per llei no hi estàvem obligats, el fet d'adherir-nos-hi, vol dir ens hi sentim interpel·lats i, per tant, hi accedim i agafem el compromís, estem en una fase molt inicial. Això vol dir que ara tot just estem començant a parlar de quina, de la delimitació d'aquesta zona o zones que podem aplicar en el nostre municipi, zones que aniran molt en consonància amb les que ja són les zones peatonals, peatonalitzades de la nostra població, i que ja responen a aquesta característica de ser unes zones amb un trànsit pacificat, amb un accés molt limitat, i per tant que ja anem en aquesta línia, en aquest sentit.
Però tenint en compte que vostès acaben de començar ara a preparar-ho, sí que ara ja és una ja és per llei, però fins fa poc no ho era i vostès ho van començar a preparar abans, és així, oi?
Abans vol dir que n'hem començat a parlar de l'últim mig any d'aplicar una zona de baixes emissions a Palafrugell.
I aleshores, quan preveieu que comenci, que s'apliqui i es comenci ja definitivament a aplicar aquesta nova zona de baixes emissions?
L'esforç que hem de fer és per intentar que estigui operativa, això com comentaves, l'any 2025, siguin els terminis que estan establerts. Nosaltres, com deia, estem en aquesta fase inicial, en aquesta fase de planificació. Just també ara han sortit una línia d'ajuts de la Generalitat per poder... Hi ha dues línies, una que és per fer l'estudi de viabilitat, per fer l'estudi d'implantació, i una altra que és per aplicar les accions que ja s'han dut a terme. Nosaltres intentarem acollir-nos a la primera línia d'ajuts per això, per poder fer els estudis necessaris i de viabilitat d'aquestes zones de baixes emissions al nostre municipi.
Entenc que, clar, vostès ja havien començat abans de que s'hagués d'aplicar oficialment a Palafrugell. Entenc que al rebre la notícia es van alegrar, ja ho preveien. Com va ser la sensació?
Bé, la sensació va ser això, de feina a fer. Tenim aquesta necessitat de treballar per una millor qualitat de l'aire. No només això, sinó que també, com que això va lligat a la llei de canvi climàtic, no només es tracta de limitar l'accés dels vehicles en un determinat espai i en un determinat perímetre, sinó que també comporta zones, per exemple, de baixes emissions acústiques. No pensem només en els fums, pensem en altres tipus de contaminants, en aquest cas, els sorolls i tot això també serien elements a incorporar en aquesta zona, i de fet, quan vam agafar el compromís en la tercera cimera de la qualitat de l'aire, moltes de les coses que requerien per poder signar el compromís, d'alguna manera o altra les hem anat treballant o les treballarem ben aviat. Com per exemple, t'explico des de Medi Ambient, estem a punt de fer la comunicació, d'hem instal·lat una xarxa de sensors de qualitat de l'aire. Element fonamental, tenir les dades per saber com estem i les accions que implementem, quin impacte tenen en la millora de la qualitat de l'aire o del so, del soroll en aquest sentit.
Seguint, òbviament, al final la zona de baixes emissions també afecta molta gent, molts visitants. Palafrugell no deixa de ser al cap i a la fi un destí que avui en dia encara segueix amb la temporada, bastant vinculat a la temporada d'estiu. Es restringirà el trànsit a tot Palafrugell o només en algunes zones?
No, només en algunes zones. De fet, la xarxa d'aparcaments perifèrics que tenim queden dintre d'aquesta primera impressió que tenim de delimitació de la zona. Si vols, més o menys delimitar els carrers serien aproximadament carrer Botines, Caritat, les entrades des del carrer Torrejonama, carrer Sant Antoni, carrer Estret, el carrer Raval Superior i el carrer Pi Margall, més o menys, o carrer Garriga, que podem acabar-ho de finar una miqueta. Però és aquest perímetre al voltant de Plaça Nova, perquè ens entenguem la gent de Palafrugell. I també potser ara estem començant a debatre si aplicar-ho també en els passejos marítims. Ben bé la línia de Front de Mar, que ja és una zona peatonal, tranquil·la, doncs de fer un petit pas més, un petit esforç, perquè sigui una zona agradable per les persones més que un espai de trànsit pels cotxes.
Sí, això és el que li anava a preguntar. La zona marítima, Calella i a Franc, Tamariu, al final no deixen de ser llocs únics i bastant amb molta afluència de gent durant l'estiu principalment, però clar, estem parlant de que això s'aplicarà abans del 2025, si tot va bé, com vostè, que aquest és el seu desig. Fareu algunes aplicacions prèvies, com restringir el trànsit als passatgers marítims o començar ja a tancar el trànsit al voltant de la Plaça Nova, o això fins que no sigui tot acabat ja no?
No, exacte. Això ja ho fem, de fet, ara. Accedir a Plaça Nova, sobretot ara a l'època estival, està restringit el trànsit a partir de la zona, a les hores de tarda vespre. No es pot accedir a Plaça Nova. Llavors és acabar de planificar bé perquè hi hagi la possibilitat, evidentment, estem pensant que hi ha comerços, hi ha restauració que necessiten dels proveïdors que hi accedeixin. Evidentment, hem de pensar bé quina manera podem establir unes limitacions que no siguin perjudicials per ningú, sinó que vagin en benefici de tothom. I el mateix també per les zones dels passejos dels nuclis de costa, que ja són zones que també tenen el trànsit limitat amb una sèrie d'horaris. Llavors és mirar si aquests horaris ja encaixen dintre de la filosofia de les zones de baixes emissions, ampliar-los, modificar-los. Ja dic, ens hi afegim en la zona de baixes emissions perquè moltes de les coses que ja tenim fetes, estem fent i farem, van en aquesta línia. Per tant, és ben bé, per dir-ho així, donar-li el nom. I el conjunt de les actuacions que des de diferents àrees de mobilitat, de policia, de seguretat, de medi ambient, de serveis, estem desenvolupant.
Vostè abans m'ha comentat que van assistir a una reunió fa poc sobre els ajuts que es donaran des de la Generalitat, que són uns 6 milions per tot Catalunya en municipis de més de 20.000 habitants. Tenen alguna previsió de quan rebran aquests ajuts, si és que els acaben rebent des de Palafrugell?
No, a veure, aquesta convocatòria de subvencions està publicada de fa una setmana i hi ha 2 mesos per presentar-s'hi. Llavors, el termini començarà a comptar a partir que es tanquin l'admissió de sol·licituds, la resolució de les sol·licituds presentades. Estem pensant que ja ens n'anem a finals d'aquest any, segurament, a tenir la línia de subvencions, i que ja he dit, la idea és que sigui per als estudis previs de viabilitat, d'implementació de la zona de baixes emissions, no per actuacions concretes que ja es puguin veure materialitzades en el terreny.
I, òbviament, estem a menys d'un any d'eleccions municipals, ara ja amb la gran hipòtesi de si el govern que hi ha ara mateix no sortís a escollir, el projecte de la zona de baixes emissions, òbviament, s'ha de continuar per ser a nivell legal, però ja hi ha acords amb els altres grups polítics per poder prolongar-lo amb el temps i mantenir aquest projecte, o s'adaptarà, o...
És una de les feines que hem de fer, de buscar aquest consens amb els diferents grups municipals, aquest compromís també. Nosaltres, o sigui, com a equip de govern, hem fet manifestar aquest compromís a nivell de municipis de Catalunya, a veure si des de els equips polítics a nivell local també agafem aquest compromís, i que l'equip de govern que surti l'any que ve doncs adapti o modifiqui o faci seu aquest projecte també, amb la possibilitat d'això de que sigui una actuació duradora en el temps.
Doncs, senyor regidor de Medi Ambient, Marc Lleres Bofill, de l'Ajuntament de Palafrugell, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i seguim en contacte.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vagi bé, bon dia.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Cada dimecres a 4:45 de la tarda hi ha sessions d'activitat física al Parc de Salut, dirigides per professionals experts. Per informació o inscripcions has d'enviar un correu electrònic a grsalut10@gmail.com o trucant al 672-02-8414.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines, més econòmic del que et penses i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio, del nostre web, de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari. Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà. I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
10 minuts per les 9 del matí i ara, com cada dimecres, és moment de saludar la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí. Bon dia, Teresa.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé. Vosaltres esteu bé?
Sí, ja feia la setmana passada, no vaig estar jo presentant dimecres, així que ja feia temps que necessitava, que et trobava a faltar, que necessitava més recomanacions literàries.
Molt bé, doncs avui en portem una de ben interessant.
Aviam, de què va?
D'entrada avisem... Ui, de què va? Quedareu parats, perquè és que sempre que hi ha un escriptor creatiu i que té molt a dir sobre un tema i que de sobte encara que diguis, home, sabem coses de tot això, però des d'una mirada nova et crea força fascinació i sobretot admiració per l'escriptor, creador, la creadora. En aquest cas és un senyor, es diu Max Gross. El primer llibre que s'ha traduït al català i al castellà crec que és aquesta. Nosaltres hem estat buscant més material ja traduït i per ara no ho hem sabut trobar. El llibre es diu La Vila Perduda.
La Vila Perduda.
La Vila Perduda. Aquest senyor va néixer l'any 78 a Nova York i és fill i net de jueus, una nissaga de jueus que han estat als Estats Units ja des de fa anys. I després d'haver treballat a premsa, ha tret aquesta primera novel·la en la qual imagina una petita població en els mig de boscos, al mig dels boscos polonesos, que no va ser descoberta per pels canvis industrials i pels canvis tecnològics i sobretot per les guerres. És a dir, una petita vila que per una qüestió de fa molts anys havien canviat el nom i que no tenien gaires ganes, també per fets concrets, de relacionar-se amb l'exterior. Per tant, va ser una vila que ja des de feia anys intentava ser autosuficient, intentava comerciar allà mateix, fer-s'ho tot a mà, cultivar el que havien de cultivar per sobreviure. Vull dir, tenien animals, plantes, i el carnisser i el sabater i el sastre, i amb tot això ja ho tenien tot, val? Uh-huh. Alimentats, vestits i sostre. Vull dir que...
No, autosuficiència màxima, aquesta gent.
Exacte, llavors en una vila petitona, ja us ho dic, també va anar creixent, i anava més o menys regida amb les costums jueves de fa dos segles, o sigui, els homes amb barba, tirabuixó, la roba sempre roba natural, vestits amb negre blanc, sobretot, i també una mica aquests matrimonis concertats, que no era molt exagerat, és a dir, no estaven forçats a casar-se, ja podien quedar solters, tot i que era molt mal vist, però que els hi arreglaven i els hi aconsellaven el matrimoni. Val? Llavors, què passa en aquesta vila? De sobte, què canvia aquesta harmonia, què canvia aquest benestar, aquesta tranquil·litat? Canvia que una dona accepta un matrimoni una mica dubtosa, perquè a l'home no li acaba d'agradar, hi ha alguna cosa que no li agrada, efectivament accepta casar-s'hi, perquè ja la van amenaçant que ja ha dit que no de masses i potser que es decideixi, que no en queden gaires més, i diu, va, vinga, doncs no és avorrit, no és lleig, vull dir, no era que tingués res de bo, però tampoc tenia res de gaire mal.
Sí. Acaba, no era el millor, però tampoc era el pitjor, era acceptable.
Exacte, era el menys dolent de les opcions. Llavors, efectivament, s'hi casa, però al cap d'un mes o al cap d'un temps, allò és, vull dir, cada nit crits, enfadats, ofesos, el tema no tira, vull dir, és de fort, tothom sap que allà hi ha molt mala maror, i arriba un moment que ella demana el divorci, hi ha uns dies de procés i el aconsegueix.
Tot això en menys d'un mes des que s'han casat.
En menys d'un mes, perquè ja, clar, no hi ha res que sigui tan evident com la convivència i, evidentment, el dit, no?, perquè va de decidir si el que ella es pensava era així o no. Llavors, ella es divorcia, insisteix en el divorci, ell li concedeix, una mica enganyat, i quan se'n dona compte que li ha pres el número per aconseguir el divorci, s'enfada molt, amenaça i comença a cridar en públic. L'endemà d'això, us ho dic així, això és el primer capítol, vull dir que no estem
només
aquí avançant.
Jo pensava que m'estaves fent ja tot spoiler del llibre.
No, impossible, no, a poc que podem desvetllar res.
Això és el que anava a dir, que no em desvetllis al final,
no,
home, Teresa.
No, que va, no, això és el primer capítol. Què provoca que aquesta vila quedi al descobert? Doncs que aquesta dona s'escapa, marxa, no saben cap a on, perquè en principi marxa cap als boscos, estan envoltats de boscos, pràcticament ells no han trobat una carretera que porti ni asfaltada ni de cap mena que pugui portar a una altra ciutat, tot i que, bé, ella marxa, i al cap de molt pocs dies també marxa el marit. Això els fa sospitar que el marit no l'hagués matada i s'escapés, en realitat. És a dir, que ella no hagués marxat, sinó que estés, doncs, assassinada i enterrada per allà al poble, i el marit és el que marxa.
Ui, quin canvi de sobte ara.
Imagineu, ja de sobte tenim aquí una inquietud que no sabem què ha passat, que també poden haver marxat tots dos, i un cap a una banda, l'altre cap a l'altra, i perquè ell, clar, davant d'haver marxat ella no es va voler quedar al poble, en fi, siguin els motius,
Sí, no, exacte, aquí gustos colors, què diuen?
Exacte, què passa? Es reuneixen els savis, els rabins, entre tots, i decideixen que han de buscar un missatger que se'n vagi a la ciutat més propera, que no saben si l'envien a la mort, si l'envien a la solitud, si l'envien a... Però li demanen que sigui, sisplau, el que vagi a veure si troba el rastre d'aquestes dues persones, o com a mínim d'ell, per si és un assassí, veure què pot fer i que arribi amb una carta que ells redactaran en el jutjat primer que trobi, és a dir, una població de la qual hi hagi jutjat i que ho presenti en aquest jutjat. El noi destinat a això és un noi sense compromisos, ajudant de flaquer i orfe, que se'l van passant entre tietes i que més fa més nosa que res més per allà al poble, tot i que és una ànima càndida i una bona persona, i decideixen que és el més prescindible de tots per enviar-lo a buscar, doncs, aquesta parella.
No,
aquí és el desenllaç i el principi d'aquesta novel·la. Us preguntareu que com marxa aquest noi. Bueno, doncs hi ha un fet que també és en el primer capítol, que per això us ho puc explicar, que és un grup de gitanos que han descobert que això és la mare dels ous d'or, aquest poble, perquè ells, evidentment, els han descobert voltant pel món, i com que fan artesania amb tot, perquè ho fan tot a mà, i sabates, i mocadors, i jaquetes, i bisuteria, ho venen a la ciutat com a producte d'alt standing i de preu elevat d'antiquaris. O sigui que
se n'aprofiten dels pobres...
Exacte. Fan veure que tenen una font inesgotable amb uns pobles que estan en els boscos i que troben aquesta artesania, i poden confirmar tant per la manera de ser cosida com per la manera de ser feta, com pels pergamins, tot plegat, vull dir, com que tot és real, doncs poden, tenen l'autenticitat que això són antiguitats. Per tant, tenen la mare dels ous en aquest poble i es guarden bé prou de desvetllar on són aquest poble i què hi fan. Per tant, accepten portar aquest noi a ciutat, i aquí és quan, evidentment, explota tot. Quan aquest nano arriba a la primera ciutat i es troba, doncs, amb els cotxes, amb les televisions, amb els mòbils, amb un món que no pot reaccionar. Vull dir,
doncs...
amb el seu aspecte ple de tirabuixons, vestit natural, sabates fetes a mida, un sarró penjat... Bé,
doncs, ja Teresa, ho deixarem aquí, perquè és que no me n'he donat i ja no ens dona temps. Recordem un moment el nom del llibre i l'autor...
Vinga, el llibre és La vila perduda, Max Gross, editorial Periscopi en català, i queríem recordar que Gato Pardo en castellà, tot i que ho hem de confirmar perquè encara no l'hem rebut en castellà, però La vila perduda, 511 pàgines, extraordinàries, brillants.
Doncs ja la gent que vulgui ja sap on el pot anar a comprar, i ja té lectura per aquest cap de setmana.
Exacte.
Teresa, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Molt bé, bon dia. Adéu.
I nosaltres fem un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert.
Dimecres marcat pel temps pràcticament estiuenc, cel majoritàriament assolellat i temperatura màxima que pot superar els 28 graus en punts de l'interior i meitat nord del Baix Empordà. A partir de migdia guanya intensitat el Garbí, un vent de component sud que a la tarda pot bufar en cops d'entre 40 i 50 km per hora.
Moltes gràcies, Albert, i moltes gràcies a tots els que ens heu escoltat aquí una vegada més al Supermatí de Ràdio Capital. Nosaltres tornem demà a les 8 del matí. Mentrestant, que gaudiu del dia i vagi bé.
Supermatí. amb Gerard Escaig.